Ràdio Vilafranca.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 23 d'abril de 2024 a Sant Jordi. Avui és un dia molt especial, és la festa del llibre i de la rosa, dels enamorats i també de les emocions. I ha començat amb fred hivernal, però amb sol i un dia radiant. I a més cau en dia laborable i, per tant, això vol dir que hi haurà moltíssima gent al carrer gaudint d'aquesta festa, d'aquesta jornada tan i tan especial. L'equip del Penedès en xarxa també sortirà al carrer aquest matí per acostar-vos a aquest ambient tan especial de Sant Jordi. Comencem així que acabi el sumari amb la previsió meteorològica. Tothom pendents que la pluja no esguerri aquesta festa. D'aquí uns minuts el Marc Paredes ens treu de dubtes. I a continuació saludem l'Aroa Beltrán, l'educadora infantil i terapeuta emocional del Penedès en xarxa, que avui ens recomanarà contes i llibres d'educació. A 9:15, primera de les tres cites amb l'actualitat, el flaix informatiu i tot seguit, al cap de 5 minuts mal comptats, obrim el tema de la setmana. Avui dedicat als diferents elements protagonistes d'aquest Sant Jordi. D'una banda, les roses i, per tant, les floristeries, que són una de les estrelles d'aquesta jornada. Tindrem amb nosaltres la Carolina Candon, propietària de la floristeria 1808 de l'Arbós. I també, amb els anys, mica a mica, s'han anat afegint a la festa forns de pa i pastisseries amb creacions dolces i amb el vermell i el groc com a protagonistes. També recollirem aquesta part més dolça de la diada amb la Nati Sánchez de la pastisseria Dolça Tradició de Llorenç del Penedès. A les 10:06 seguim amb aquest tema de la setmana, dedicat a Sant Jordi i amb més protagonistes, i és clar, no hi poden faltar els llibres. Anirem a la llibreria L'Odissea, de Vilafranca. Però de fet no hi anirem avui, hi vam anar fa uns dies, avui hagués estat missió impossible. I vam parlar amb la Sílvia Mir perquè justament ens expliqués els preparatius d'aquest Sant Jordi. I també parlarem de poesia i de lectura en veu alta amb l'Anna Paret, professora de música de l'Escola Circell de Moja i organitzadora d'un recital participatiu, el primer que tindrà lloc a Olèrdola aquest divendres. A 10:45 farem la parada obligatòria dels 5 minuts per escoltar l'actualitat, ficar-nos al dia i tot seguit sortim al carrer. Anirem al Vendrell, a la plaça de l'Ajuntament de Sant Sadurní, a Moja, i a la Rambla de Vilafranca per acostar-vos a aquest ambient de Sant Jordi. I encara compartirem una hora plegats, d'11 a 12, una tercera hora cobrirem amb el català al carrer, que ens acosten la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Tindrem classe, avui classe sobre roses, no hi faltarà un poema musicat que ens ha triat la Sílvia, i la Teresa ens durà una edició de Sant Jordi del concurs. Podeu trucar al 938172626, jugar i aprendre al mateix temps i, si la sort us acompanya, endur-vos un llibre. Avui és un llibre infantil que parla del color taronja, amb molta poesia. Així arribarem a 11:45, tercera cita amb l'actualitat, amb el que està passant a les nostres comarques aquest dimarts de Sant Jordi. I tot seguit les pantalles, estrenes seriòfiles i què es cou a la tele convencional. Com cada dimarts, acabarem amb una història i podeu jugar amb nosaltres i decidir si és certa o és una fake news. Així transcorrerà aquest Sant Jordi 2024 al Penedès en xarxa.
El temps.
Després de la pluja i de la calamarsada d'aquest dilluns, avui tots pendents del cel, que no esguerri aquest Sant Jordi. El Marc Paredes ens ho explica. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, i molt bona diada de Sant Jordi. Avui, aquesta meravellosa jornada s'ha despertat amb fred hivern. Hem tingut temperatures mínimes, doncs, francament baixes, al voltant dels 4, 5, 6 graus, a molts punts del Penedès. Per tant, caldrà abrigar-se ara, a primera hora fins a la mig matí, perquè l'ambient serà encara fred, però... Per contra, tenim un cel força assolellat, i és que els núvols s'han anat desplaçant, per tant, avui ens llevem amb un panorama completament tranquil, però això li queda poc, perquè a mesura que avancin les hores, a partir del migdia, ens entrarà tota aquesta part més freda, aquest embussament aire fred amb alçada, i farà coincidir amb la inestabilitat, i això afavorirà que creixin aquestes nuvolades, tal com va passar ahir, i per tant que tinguem una tarda una mica moguda. Però anem a matisar-ho, perquè no s'espera una tarda pesada per aigua continuada, sinó més aviat ruixats aïllats que podrien ser localment intensos, però en qualsevol cas no s'espera, insistim, que tota la tarda estigui plovent, sinó que hi ha aquesta possibilitat de pluja aïllada, intermitent, durant bona part de la jornada. Creiem que sobretot serà a partir de les 6-7 de la tarda, quan al Penedès tenim més probabilitats de pluja, perquè aquestes precipitacions començaran sobretot per les comarques gironines i s'aniran desplaçant cap al sud, cap al Penedès i finalment cap, de cara al vespre, cap al Camp de Tarragona. Per tant, tindrem aquesta possibilitat de pluja. Això no vol dir que no puguem sortir a gaudir d'aquesta jornada al carrer, sinó que haurem d'estar alerta, potser amb alguns plàstics o amb alguns impermeables per cobrir els llibres per aquesta possible amenaça de pluja, que no vol dir, repetim, que hagi de ploure, sinó tota la tarda, sinó que hi ha aquesta possibilitat que a molts pocs quilòmetres, per exemple a Sant Sadurní, estic caient un bon aiguat, però en canvi a Vilafranca el cel encara hi aguanti. Per tant, haurem d'estar pendents del radar, perquè és una situació complexa i veurem qui acaba tenint més o menys sort. Això és tot, bona dia de Sant Jordi.
Després del temps ens acompanya l'educadora infantil i terapeuta emocional Aroa Beltrán, que avui, per celebrar Sant Jordi de la millor manera possible, ens recomana llibres. Anem fins a Ràdio Sant Sadurní i la saludem juntament amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, com bé dius, ens acompanya ja l'Aroa Beltrán des de l'altra banda del fil telefònic. Amb ella avui comencem a celebrar la Diada de Sant Jordi, un dia que ens agrada moltíssim, i que durant aquests minuts celebrarem recomanant contes i recomanant llibres d'educació. Aroa, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli. Molt bé, aquí anticipant les jornades.
Com ens agrada el dia de Sant Jordi,
Ai, sí, Ara
ho dèiem, avui celebrarem en aquesta petita secció d'educació la nostra particular Diada de Sant Jordi amb contes i llibres d'educació, i no sé per on vols començar.
Doncs agafant el fil de les jornades que fa uns dies vam fer, i la taula rodona que vam obrir en Generació Porno, us volia fer arribar alguns llibres que em semblen superinteressants per començar a treballar això, l'educació afectivo-sexual, que creiem i com hem vist és urgent en els temps que corren, oi? I acompanyar a casa i als adolescents, inclús als infants, a conèixer. Perquè, com bé dèiem aquell dia, som primers agents i jo crec que tot el que vingui de nosaltres, i els hi expliquem nosaltres de primera mà, quan més natural visquem tot el que té a veure amb la nostra sexualitat, amb la nostra afectivitat, I recordem que sexualitat no és sexe sol, sinó és tot allò que té a veure amb les relacions, amb nosaltres mateixos, amb el que ens agrada, el que no, important, oi? I volia començar per recomanar, sobretot a mi m'agrada molt l'Anna Sàlvia, quan parlem d'aquest tema. No sé si la coneixeu, però és una educadora sexual i que ho fa fàcil, i va molt a les escoles a acompanyar, a fer xerrades, a fer tallers. I ara, segurament que molts ho coneixeu, perquè ha tret uns llibres que ho peta, no? Com diem, no? De, parlem de la regla mola, eh? I parlem sobre el semen, el semen mola. I té uns molt curiosos que no sé si els coneixeu des de ben petits, i és, es diu vulva i es diu penis, no? I aquests, a partir de 4 anys, són llibres per, a partir de 4 anys, doncs pel que dèiem, per anomenar les coses per el seu nom. Eh? A vegades tendim a dir la tita, no? La patata... No. No, comencem a parlar en propietat, cada un tenim el que té. I en aquí són uns llibres superbonics, a més té una il·lustració molt maca, que ens ajuden a pues, de ben petits, posar nom bueno, pues a les nostres parts del cos, el que ens agrada, el que no, no? I inclueix una guia per a famílies i educadors, pues, molt xula. I el que us dic és de l'Anna Sàlvia i de la Cristina Torró, que, bueno, recomanable 100%, sí? Sobretot pels més petitons. Llavors, en aquest mateix sentit, que anem creixent una miqueta, cap als 9 anys ja podem començar a... té un quadern que és brutal i és supercuadern d'educació sexual. Perquè créixer mola, no? I és aquí, ostres, comencem a créixer, comencem a canviar, comencen a passar-nos a coses, no? I en aquí comencen a explicar-nos a coses pues, xules, però és un quadern d'activitats per ells, vale? Perquè al final, ho hem dit sempre, com aprenem quan ens involucrem, quan ho fem, no? Quan estem immersos en aquí. Per tant, jo pels més petits, aquests, els firmo ja, i si voleu continuar amb la línia, doncs el que deia, tant el semen com la regla molen per conèixer, no? Una mica més de primera mà tots els canvis, tot el que ens va passant, com afrontar, no? Aquesta etapa doncs, tan difícil i alhora tan vulnerable, no? Però que si sabem com és i com funciona i per què ens passen les coses, doncs moltes vegades ens costa molt menys acceptar-ho i sobretot acompanyar-ho nosaltres, oi?
I tant.
Per tant, aquí. Jo faria més referència amb ella perquè té moltes coses boniques, sobretot és una experta en tot el que té a veure amb el cicle menstrual, vale? I bueno, aquest viatge, no? que fem les dones, i és, bueno, és maquíssim de veure, però en aquí ho deixem, vale, l'Anna? La deixem en aquí, que perfecte. Ja hem fet referència amb ella i suposo que els que en vulguin saber més en podran buscar perquè la trobaran segurament a tot arreu. En aquesta línia, vale, també no em volia deixar de dos llibres que a mi m'han encantat en aquest tema, no? Educació sexual, i un és de la Marina Marroquí, que és una de les protagonistes, bueno, és l'educadora social, no?, que surt en el documental de Generació Porno, que ens explica, bueno, entre altres moltes coses, que és urgent, no?, que donem una a l'altra educació sexual als infants, no?, i ha fet un llibre que va directament amb ells, i això no és sexe, vale? I és com un llibre interactiu on explica perquè ells ho puguin entendre i comparar tot el que pot ser i no ser, oi? I, bueno, fa molta referència, pues això, al porno, al que t'ensenya, al que no, al que és, al que no, no? I el que dèiem, no? Que nosaltres, pues, si podem posar tot de la nostra part, per quan més informació tinguin, més s'ho podran qüestionar, per tant, bueno, tindrem més camí fet en aquí, no? I l'altre, per nosaltres, perquè com ho fem, això? Però ho farem molt bé si ens hi posem, segur, és parlem de sexe a casa, vale? I en aquest és de la Nena Crespí, que, i és una guia per a una bona educació sexual i afectiva, el que dèiem, no? Aquí ja parlem de pues, tot el que té a veure amb això, amb tot el que transmetem implícita i explícitament, en com ho fem, en com ho podem fer d'una altra manera, en què necessitem, en què no, en què és més fàcil, l'únic que necessitem és obrir-nos, no? Perquè a vegades no tenim aquesta facilitat, per què? Perquè, pues, perquè no ho hem fet mai, no? Però, bueno, ahí va. Jo, les meves recomanacions en aquest aspecte, ja que ho tinc molt fresquet...
Benvinguda siguin, sí, i tant.
Que jo crec que benvingut és. I què més, què més? A veure, jo tinc, tinc un llibre que me l'estimo molt i que és, bueno, és una noia molt maca, una coneguda penedesenca ara mateix, vale? I que és la Laia Sabater, i que aquest any, bueno, a finals de l'any passat crec que ho va ser, va treure un llibre preciós que es diu Molt vulnerable. Vale? I és un llibre super amè, super fàcil, on explica les diferents relacions que tenim, com les tenim i com les creem. I és aquí, a partir d'aquí, com construir relacions conscients, però reals i sanes, no? Que a vegades ens pel·liculem, no? I ens fem, bueno, històries nostres de, bueno, de com projectem nosaltres moltes vegades, no? I acaben sent. Us el recomano 100%, és molt fàcil de llegir, és molt bonic, i per les mames i papes, evidentment, però, bueno, una obertura a l'amor, no? A l'amor de moltes maneres, i la capacitat que tenim, i la vulnerabilitat, no? Davant dels altres, davant de les paraules, davant dels actes, no? I de tots, ja no sol d'amor de parella, sinó de pares, d'amics, I res, i com condicionem, no? Pues, aquestes relacions en els sentiments que nosaltres tenim, no? Així que res, us convido a fullejar-lo, si més no, perquè és preciós, vale? A comprar-lo. Vinga, va. I què més? Acabem amb dos contes, et sembla? No sé si encara tenim temps.
Encara, sí, encara tenim minuts. Les obres.
Vinga. Doncs dos llibres. Primer, imprescindible, un conte que m'encanta i que el tenim molt de capçalera quan els nens bueno, ja són petits i no tan petits, però crec que tindria que ser imprescindible a totes les cases i escoles, i és tractar-nos bé, vale? Uh-huh. Ens tractem bé. És de Lucía Serrano i és un conte fet molt, amb molt d'amor. Jo, les seves pretapes, no sé com li diem això, ja ens ho transmeten, no? Però com a persones úniques que són, els nens i les nenes també som únics, no? I li donem aquesta força aquí, no? I és un llibre que està enfocat molt a cada escola, no? A l'escola, a la classe, on hi ha diversitat d'infants, no? On, tot i ser diferents, tots som únics i especials. I pot ser que ens agradi una cosa o no ens l'agradi més, menys, no? Però aquest respecte, aquest tractar-nos bé, són ingredients imprescindibles, no? per una bona relació i bueno, i per aquesta acceptació, no? De tots i totes, no? És un conte que, a més, la il·lustració és preciosa. Ara no et sé dir ben bé de qui és la il·lustració, em sembla que també és d'ella, de la Lucía Serrano, em sembla que sí. Però bueno, que és maquíssim, m'encanta, vale? Ja us convido a fullejar-lo, a tenir-lo, i sobretot els que sou mestres i mestres, a tenir-lo a la classe, vale? Perquè el necessitem. I per últim, si em permets, i si
I
tinc
tant.
Temps,
sí,
no?
Temps, sí.
Deixo un dels meus contes preferits, que, bueno, que m'encanta, i parla de què, si no? D'emocions.
Oh, sorpresa!
És sorpresa! I és La muntanya russa emocional, de la Núria Cantí i la Roser Valls. Crec que el van estrenar just l'any passat per Sant Jordi, que no me'n recordo si li vam poder donar molta bola, però té un pròleg del mestre, de Rafael Vizquerra, per tant, uau, ja pinta, I és un conte preciós. És un conte en el seu protagonista, pues, evidentment, li passen coses i té alguns conflictes i ha d'entendre com es pot gestionar, no? I ens parla d'això, de la muntanya russa que tenim, tots, emocions, com aquestes emocions van canviant i van fluctuant, no? Segons ens passen, segons ens fem grans, segons vivim, I de com, no?, fer-les conscient. Ja, moltes vegades ens costa més o menys, no?, gestionar-les, però com fer-les conscients? Estic sentint en això, no? I per això he actuat així o aixà, no? I, bueno, preciós. Així que res, que aquestes són les meves recomanacions per aquest any. Espero que us n'agradin moltes i que en pugueu adquirir alguna d'elles. O no, una altra, eh?
Ens les apuntem i abans d'acomiadar-nos, Aroa, a Sant Jordi és un gran moment, òbviament, per comprar, per regalar, per autorregalar-se llibres i també per fer consciència entre papes, mames, avis, tiets, germans, de la importància de llegir i acompanyar la lectura als més petits de la casa.
Estic totalment d'acord. És més, crec que és un gran moment per fomentar aquest hàbit de lectura, no? Per començar aquest llibre ovacionat que ens han regalat i compartir aquests ratets, no? Un amb els altres llegint. I que aquest petit estoneta es converteix en un hàbit diari, perquè al final és com explotem, no? Aquesta curiositat, aquestes ganes d'aprendre, de llegir, no? I com aprenem, els més petits sobretot? No? Imitant, no? Des de veient, no? M'encanta veure com... Hi ha coses que no, però quan ens repeteixen les coses bones dius, oi, estic orgullosa. I dic, mama, va, podem vindre a llegir amb tu al llit, no? I és com, uau, no? Aquesta estoneta. Per tant, estic amb tu i reivindiquem aquesta consciència lectora, no? Aquestes estonetes plegats llegint des de ben petits, no? Quan expliquem els contes, i que més tard puguin anar desembocant doncs, amb altres lectures interessants i que no es perdi. Que no es perdi, sobretot, que em sembla que les tecnologies ens estan fent molt mal en aquest aspecte.
I tant.
Així que us animem, oi, a comprar llibres, sobretot a compartir-los i a llegir estonetes plegats tota la família.
Ja sigui, moltes famílies tenen aquest hàbit de llegir abans d'anar a dormir, llegir sí. A la tarda, llegir quan faci
quan
falta.
Sigui.
Tant fa el moment, al final. És trobar aquell moment,
aquell moment
i fer-ho.
Jo, si em permets, un segonet més, hi havia des de fa un temps, clar, quan ho introduïm a casa, potser no en som tan conscients, no? Però que hi tinguem dins de casa aquell espai on hi hagin els contes, on hi hagin els llibres de petits i grans, on hi hagi, no sé, al costat del sofà o en un sillonet per sentar-se... Uau, ens acompanya, ens ajuda. Els nens, des de ben petits, doncs, els agrada molt tindre aquest espai per ells poder seure, no? I això vulguis o no, que sigui estètic o que sigui, no sé, el raconet, ajuda molt a que aquest hàbit es vagi perpetuant, no? En aquest espai i a poc el va modificant. Me'n recordo una família que sempre ens explicava que ells tenien l'hora de lectura, no? I era com aquests dies a la setmana, d'aquella hora a aquella hora, era l'hora de la lectura. Tots esperava tot a casa i tots agafaven un llibre i es posaven a llegir. I vaig pensar, uau, que xulo, no? Que guai. Seria preciós poder conscienciar i fomentar això. Sí que és veritat que el dia a dia, a vegades, no ens permet parar tot aquest
menja.
Temps. Però, com tu dius, que sigui en quan sigui, a la tarda, al matí, al vespre, o quan sigui, però fem-ho junts, que segur que serà més ric.
I tant, reivindiquem aquesta lectura compartida amb els més petits de la casa avui per celebrar aquesta Diada de Sant Jordi. Aroa, com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa més rere més, parlant d'educació amb múltiples temes. I res, acaba de gaudir d'aquesta diada que tot just acaba de començar i ens retrobem el mes vinent.
Un plaer, i com sempre, estar aquí amb vosaltres i bona diada a tots.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí. Ens cedem al repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El grup Freixenet presenta un ERTO per 615 treballadors per la sequera. El grup ha anunciat aquest dimarts un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major com a conseqüència de la sequera. L'expedient afectaria treballadors de Freixenet i Segura Viudes i es començaria a aplicar a partir del mes de maig, tot i que la intensitat variarà en funció del període de l'any i de l'evolució de la mateixa sequera, segons puntualitza la companyia en un comunicat. El grup Freixenet assegura que ha optat per aquesta mesura com un exercici de responsabilitat i que té com a objecte garantir l'operativitat del negoci i preservar l'empleabilitat per poder fer front a causes externes i de força major provocades per la greu sequera. L'empresa recalca que és una mesura excepcional que s'emmarca en l'actual context de crisi, que s'ha traduït en una manca de raïm derivada de la sequera, que es remunta al 2021 i amb especial afectació durant l'any passat a la zona del Penedès. Freixenet també indica que ha iniciat el procés davant el Departament d'Empresa i Treball i que també ha traslladat la intenció d'aplicar l'ERTO als sindicats. El ple municipal celebrat la setmana passada a Vilafranca va aprovar definitivament els plans de millora urbana que es desenvoluparan en dos sectors de sòl urbà situats al barri del Molí d'en Rovira, amb façana al carrer del Comerç. L'alcalde Francisco Romero i el regidor d'Espai Públic, Miquel Medialdea, han presentat el planejament previst que, un cop aprovat, ja dona els mecanismes als propietaris de la zona per regenerar i transformar aquests sectors. Els plans inclouen més de 9.000 metres quadrats de noves zones verdes, la construcció de 107 habitatges de protecció pública, la protecció de naus patrimonials i la nova biblioteca. Miquel Medialdea ha explicat que en concret queden preservades 6 naus amb més de 5.000 metres quadrats patrimonials protegits. Una d'aquestes és la nau Cortina, on s'hi ha situat el viver de cellers i en un futur la segona biblioteca de Vilafranca. El 70% de sostre residencial permetrà construir fins a 239 habitatges de renda lliure i els propietaris obtindran 19.000 metres quadrats per activitat econòmica. Per part de l'Ajuntament es podrà incidir en l'oferta de lloguer. Continuen les actuacions al polígon de Sant Pere Molanta per evitar les curses il·legals de vehicles. Les actuacions realitzades, iniciativa de l'Ajuntament d'Olèrdola per evitar les curses il·legals de vehicles al polígon de Sant Pere Molanta, han continuat aplicant-se aquests darrers dies. Amb l'acord dels Mossos d'Esquadra, l'Ajuntament col·locava la setmana passada blocs de formigó i instal·lava bandes reductores de velocitat a l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat. El regidor d'Espai Públic, Jordi Álvarez, indicava que les accions es prenien un cop constatades que les curses havien tornat a aparèixer. A mitjans de gener, després d'entrar en vigor la reordenació dels sentits de circulació a l'Avinguda Hostal Nou, els Mossos certificaven a l'Ajuntament d'Olèrdola que les mesures havien tingut el seu efecte i ja no es registraven curses. Però ara ha calgut actuar de nou per reforçar les actuacions davant l'aparició d'una altra vegada d'aquestes concentracions il·legals. El dijous 25 d'abril es celebra la Fira de l'Ocupació al port de Segur de Calafell. L'objectiu de la Fira de l'Ocupació de Calafell és posar en contacte les empreses i institucions que s'han inscrit i que necessiten contractar, amb persones que busquen feina o volen canviar la que ja tenen. Al llarg de la jornada, que es farà de 9:45 del matí fins a les 2 del migdia, es faran tallers i les persones assistents podran adreçar els seus currículums a les empreses presents. La Fira és una iniciativa de la Cambra de Tarragona, l'Ajuntament de Calafell i Vilarenc Zenit, i compta amb el suport de la Cambra de Comerç d'Espanya, AET, el Consell Comarcal del Baix Penedès, el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, el Govern d'Espanya i la Unió Europea.
Penedès en xarxa.
Passant 5 minuts i mig de 9:45.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui és Sant Jordi, un dia molt especial en el que la cultura i l'amor són protagonistes. Roses, llibres, moltíssims actes culturals, dolços i tothom al carrer celebrant aquesta diada tan nostra. Aquest dimarts dediquem el tema de la setmana a Sant Jordi, parlant amb diversos protagonistes d'aquesta diada. La primera parada la farem als estudis de Domenys Ràdio, on l'acompanya Lourdes Meronyó ha conversat amb una pastissera i una florista. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és, Sant Jordi, un dia especial que vivim aquí a Catalunya amb molta expectativa, i ara és el torn de parlar de pastisseries. Per què? Perquè si és veritat que Sant Jordi té una vessant, òbviament, cultural, de floristeries, que després parlarem amb una d'aquí del Baix Penedès, però també té la vessant més dolça. I per això doncs, tenim a una de les col·laboradores d'aquí del programa que ens acompanya doncs, en dates concretes. Ella és la Natividad Sánchez, de la dolça tradició de Llorenç del Penedès. Molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Doncs ara bé, amb la ressaca de Pasqua ja una mica superada i ara podem respirar una mica tranquils.
Bé, Sant Jordi ja ha passat aquesta pandèmia, tenim plena normalitat. I com es presenta el dia d'avui pel que fa al vostre sector?
Doncs el dia d'avui de Sant Jordi per a les pastisseries, com aquest que diu, és un mes a mes, una mes, saps? Aquest dia és mes de roses i llibres, com deies tu, i la pastisseria, si pot rascar una miqueta d'aquesta diada, doncs perfecte. Però avui, que és dimarts, a veure, sí, vindrà algú a buscar alguna coseta per Sant Jordi, però si no recordo malament, l'any passat va caure en diumenge, i clar, qualsevol dia d'una pastisseria que cau en diumenge, doncs és festa gran.
Clar, saps? Clar, lògic també. En el fons, vosaltres us adapteu, no?, i jugueu amb aquesta festivitat, també incorporant coses que normalment no teniu, no?
Clar, clar, per aquest dia la tradició és fer el pa de Sant Jordi i després treure alguna cosa de pastisseria per postres.
Uh-huh. I el pa de Sant Jordi segueix tenint aquesta eufòria que tenia fa anys o ja no tant com antigament?
No tant, sí que es ven, però no tant, perquè com que ara hi ha tantes varietats de pa. Abans de pa de Sant Jordi era com algo extraordinari, però és que ara cada dia trobes pa de carbó, d'espelta, de cibada, amb pipes, amb nous, amb, saps? Hi ha tantes varietats cada dia a taula que ja aquesta exclusivitat del pa de Sant Jordi es va perdent cada cop més.
Tot i així sí que en feu, no?
Sí.
I teniu clients que, malgrat que ja no estigui tan en auge com fa uns anys, us segueix demanant any rere any?
Algun. El que és fixa el tens sempre. És el que et dic. Les diades sempre tens el client que saps que et trucarà per la diada i et demanarà el que pertoca en aquella diada, ja sigui el pa de Sant Jordi, ja siguin uns panellets, ja sigui una mona de Pasqua.
Uh-huh. Perquè el pa de Sant Jordi, quina és la seva característica?
Doncs que es fa amb formatge i sobrassada. Ara cada cop més s'incorporen nous ingredients, hi ha pastissers que fiquen nous, hi ha, bueno, forners que fiquen nous, hi ha forners que fiquen romaní, alguna espècie, per donar-li un toc diferent. I llavors, clar, està el clàssic de sobrassada de formatge, però cada cop, el que et dic, anem experimentant i anem introduint coses noves al pa de Sant Jordi.
I per la vessant de potser postres per fer aquesta celebració, aquest Sant Valentí, no?, que diem als catalans, n'heu fet alguna proposta així com més romàntica o no?
Sí, nosaltres hem fet. L'any passat ja ho vam fer i ens va funcionar i hem apostat una altra vegada per aquestes postres. Hem fet la rosa, li diem la rosa, que és una mousse de vainilla amb mousse de xocolata al 70%, amb una rosa natural que guarneix el pastisset. I després hem fet una banda de Mazzini simulant un punt de llibre. Uh-huh. I llavors amb una serigrafia, amb una rosa de Sant Jordi, una senyera, i bueno, això és el que hem fet, que l'any passat va funcionar molt bé i aquest any hem decidit apostar per aquestes postres.
Déu-n'hi-do. Sí. El Mazzini és el típic que molta gent li agrada. A mi m'encanta, el Mazzini.
Sí.
Però és com una aposta segura, no?
Sí, sí. És el Mazzini natell trufa amb la crema cremada, que també es coneix com a Sant Marcos. a molts puestos i aquest és una aposta segura. La vitrina de pastisseria sempre hi ha de Massini. Hi ha alguna xocolata. Això no pot fallar.
I aquesta rosa que comentaves, l'any passat sí que vau fer amb aquesta rosa natural i també és una manera de regalar roses, no?
Sí, sí. Sí, perquè la pots fer de xocolata, la pots fer de sucre, de fondant, la pots fer amb serigrafia, però l'any passat vam voler provar amb rosa natural perquè també és una manera de fer com una petita aliança amb les floristeries, no? Ja que és el seu dia, doncs escolta, anem a buscar la rosa natural i la fiquem a unes postres.
Escolta, i deixant de banda una mica Sant Jordi, parlàvem de la Pasqua, com va anar?
Bé. Bé, bé, no ens podem queixar. Jo crec que més o menys tots els pastissers estem força contents. A sobre he notat, almenys jo, per la zona que estic, i he notat una mica que hi havia clients que potser després de la pandèmia havien deixat de venir i poder anar a anar al supermercat o buscaven alguna cosa més econòmic, per dir-ho d'alguna manera, i aquest any han tornat. I han prioritat la qualitat envers la butxaca.
Parlant de butxaca, a vosaltres us ha afectat moltíssim, no?, les matèries primeres que us han pujat moltíssim. Com esteu fent front a aquesta situació?
Pues mira,
fent malabarismes.
Invertint per quan vingui la pujada. Per exemple, aquesta setmana va venir un proveïdor. La xocolata puja un 40%. Un 40%, Estem Mare dient meva. El cacau pur, no sucedanis ni les coses que trobes. Cacau pur, que és el que fem servir els pastissers. 40%. Què fas? Has d'invertir. El cacau és un producte que té una llarga caducitat, no és com una nata, com una mantega. Si tens puesto, la pots conservar bé. Què fas? Inverteixes i compres grans quantitats. I com jo, estem gairebé tots els pastissers. que pot, ho pot pagar i té puesto per guardar-lo, doncs estàs fent una mica còpia de cacau, perquè el cacau a la llarga serà un producte gourmet, serà exclusiu.
Això era una mica com l'oli, no?, que es parlava fa molts anys, no?, d'aquest oli, de l'or líquid, no?
Sí.
Tu estàs ja dient que el cacau serà un d'aquests també, no?
Sí, sí, a la llarga sí. Si no canvien les coses, al final el cacau serà un producte per gent molt exclusiva, que s'ho pugui permetre. Per què? Perquè no es produeix. Amb el canvi climàtic, amb la sequera, no es produeix. Si fan, m'ho invento, 100 hectàrees, i aquest any han fet 50, el cacau nou que entra ara ja val un 40% més car, perquè han de cobrir costos.
Mare meva. I això li acaba repercutint al client? O de moment aneu aguantant com podeu?
De moment vas aguantant. Perquè no pots, si tu has de pujar al client, tot el que et van pujant a tu, és que al final has de tancar, que és el que passa amb els puestos. Tu has d'anar aguantant, pots fer una petita pujada, pots aguantar uns mesos, al final repercutirà, perquè la Pasqua de l'any que ve, que ara que parlàvem de la Pasqua, doncs ja veurem què passarà.
Déu-n'hi-do, situació complicada,
Sí, 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 sí.
Situació complicada.
El tema de figures de xocolata, si no canvia la cosa, tres dies comptats. Al final hauràs de fer amb sucedani o buscar alternatives.
Clar, val a dir que la xocolata que trobem a supermercats són sucedanis. Entenem
sí,
per
no
que són sucedanis.
Vale. Clar, per això té aquest preu. La gent diu, home, és que jo me'n vaig al supermercat i tinc un ou de xocolata així de gran per 6 euros, però és que no és xocolata, senyor. és una altra cosa. Cacau pur no és. Per això les pastisseries tenim aquests preus, perquè fem servir cobertura pura de cacau i després la treballem, que no és obrir el sac o la caixa i vinga, microones i a treballar. No, aquesta xocolata s'ha de treballar perquè quan tu l'agafis amb la mà no se't desfaci a les mans.
Vale.
I això són hores de treball, de pujar i baixar temperatures.
Uau.
Clar, per això, que és la feina que no es veu.
Clar, estem acostumats, no, a aquests supermercats, a aquestes grans superfícies que ens venen el cacau o la xocolata i no entenem per què aquestes diferències de preu, però per això fas bé en dir-ho, perquè al final, clar, no, si no entenem, no?
Clar,
ens resulta estrany aquests canvis de preu tan espectaculars d'alguna manera, no?
Clar, clar, perquè no és un cacau pur, no és xocolata, és un sucedani.
I com
fiquen sucres, et sí. fiquen olis vegetals i et fiquen pasta de cacau i llavors van fent.
Clar. Com es treballa aquest cacau? Com el treballeu vosaltres?
La xocolata doncs, sí. s'ha de temperar, s'ha de pujar de temperatura, depèn la varietat, no és el mateix el blanc, el llet i el negre, cada cacau ha de tenir la seva temperatura de treball i tu puges el cacau a una certa temperatura, després l'ha de baixar una altra vegada per cristal·litzar i després has de tornar a pujar, però no tant com la primera vegada.
Mare
I aquí,
meva.
En aquest punt, ja es pot treballar, però has d'anar amb compte, perquè si baixa la temperatura molt ràpid, se te separen els sucres del cacau. Si puges molt ràpid, si fa calor com aquests dies que feia calor, també tens un problema, perquè ja no funciona igual. O sigui, és molt complicat el cacau. Sembla un producte fàcil, però no és fàcil de treballar.
No, doncs amb tu aprenem moltíssim, perquè clar, al final tu ets l'experta i nosaltres al final sabem que està boníssim, però no sabem aquestes diferències. Nati, com sempre, clar. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i feliç Diada de Sant Jordi.
Igualment, feliç Diada de Sant Jordi, moltes gràcies.
Una abraçada.
Gràcies, adéu.
I de pastisseria de dolços, avui l'estrella són les roses. I per això ens hem anat fins a una floristeria, 1808. És a l'Arbós. Estem segurs que haureu passat mil vegades per davant perquè està just a la Nacional 340 i per això en tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la seva propietària, la Carolina Candon. Molt bon dia, Carolina, com estàs?
Bon dia, molt bé, molt agraïda.
M'imagino que a tope, no? Avui és un dia molt especial per les floristeries.
Sí, és molt especial aquest dia i és un dia molt, molt maco.
Val a dir que des de fa molts anys veiem sovint doncs, aquestes paradetes que posen doncs, gent que no són floristeries. Com us afecta directament a vosaltres?
A veure, jo sempre ho trobo una cosa maca que estigui al carrer la gent que... no? Sigui entitats, col·les, no? Això ho trobo bé. El que no trobo bé és gent que no és de... no sé.
Que no són entitats o que no són...
Sí, que no sigui entitats o això no, no? Perquè et treu treball i... Bueno, però l'altre ho trobo bé perquè fa ambient, no? I és un dia molt maco, no? Per sortir al carrer, per anar a la floristeria, per tot, no?
Uh-huh. Roses, en quina situació està pel que fa a trobar-les i pel que fa en l'àmbit econòmic?
Per trobar rosa?
Sí, vosaltres com a floristes.
Per trobar rosa, bé, hi ha quantitat de rosa, és un dia que es troba molta rosa, normalment venen de fora, i bé, de preu... no varia tant de tot l'any.
És a dir, no s'incrementa.
Més aquí a Catalunya no varia tant el preu. Una miqueta sempre puja, una miqueta, però no gaire.
Vosaltres, des de fa molt de temps que us anem seguint, teniu una forma molt característica de celebrar el Sant Jordi. Vosaltres no us quedeu només amb aquesta rosa, sinó que feu coses molt maques. Que ens ho podries explicar?
Bueno, a part de fer la típica rosa, no?, amb la seva espiga i això, amb la bosseta, doncs fem tipus també muntatges de 3 a 5 roses, amb un drac, amb Sant Jordi, cosetes així, roses eternes també, rosers, de tot una miqueta.
Roses eternes?
Sí.
Explica'ns això.
Li fan un tractament a la rosa i dura sempre.
Oh.
Vale, és una rosa que sempre és molt xula. Les posem així amb una cúpula, com tipus la Bella i la Bèstia, una cosa així.
Sí.
Vale? I no sé, són superxules. Hi ha de tots els colors i molt bé.
Quines són les roses que es venen més? Perquè amb aquest ventall de roses de colors, hi ha alguna que diguis, uah, aquesta cada any ho peta.
A veure, la que sempre es ven és la vermella i la típica rosa amb l'espiga i amb la bosseta. És la seva, no? I després ja els muntatges es venen molt i així una miqueta més guarnides també es venen molt. I però la seva per regalar a tothom és com la típica, no?
Sí, no? La de tota la vida, la sí, vermella,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Les roses negres, ja per curiositat, també en teniu o...
Rosa negra, 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 sí. A veure, se li diu rosa negra, però és un vermell molt, molt fosc, vale? Però no és negra, negra. Si és una rosa negra, és pintada o tenyida o fet un tractament.
Déu-n'hi-do. Escolta, i vosaltres que esteu just a la 340, sortiu paradeta fora... Només dins, com us organitzeu en aquest dia que, òbviament, doncs, intentareu fer l'agost, mai millor dit.
Doncs, si posem a fora una paradeta, tampoc allò molt gran, més per tema de sol i tot això perquè no es faci malbé la rosa, vale? Però fem, sí, amb la senyera i fem tot una paradeta fora, però és més a dins. El muntatge i la rosa la tenim a dins.
I com es preveu el dia d'avui? Perquè és un dimarts...
Bé, sí. No? Entre setmana... A veure, cap de setmana sempre és més repartit, la gent surt més, no sé, i entre setmana m'agrada molt, perquè hi ha la gent que treballa, que passa per aquí, que plega del treball i ja para, no sé, hi ha oficines, no sé, és un altre...
Un altre rotllo, no?
Sí.
I t'agrada com a diada?
La que més m'agrada, Sant Jordi.
Sant Jordi, no?
És molt
maca. Té alguna especial, no?
Sí. Molt especial. La gent, com venen, no sé, l'alegria... És un dia molt, molt maco.
Uh-huh. Escolta, parlem una mica del que puguis, eh? Aquests marges de benefici. Realment us surt a compte, perquè no sé si heu d'encomanar, és a dir, heu de fer encàrrecs i dotar-vos de molta rosa. Com és la abans de que arribi el dia d'avui, del dia Sant Jordi?
A veure, és una miqueta estressant, perquè és una diada que normalment no t'encarreguen. T'encarreguen alguna cosa, però no el volum que tens aquest dia, no? Uh-huh. I has de veure més o menys, no?, el que vens cada any, no?, i fer la comanda per tenir les roses aquest dia. I res, anar una miqueta amull, a veure
com es presenta, no?
Una miqueta.
Clar, a veure, entenc que vosaltres que us hi dediqueu aquestes roses, encara que us sobrin, que esperem que no, es poden reutilitzar, és a dir, no es fan malbé o les podeu cuidar d'alguna manera per tal de poder seguir amb la vostra feina, no?
Si queden roses, vols
sí.
dir? Sí, no, si queden roses, roser sí que els pots vendre durant la setmana, però el que és rosa, més o menys, has de fer just o quedar-te sense.
Ostres.
Aquell dia.
Perquè,
sí, sí.
És a dir, us les han portat avui mateix, les roses?
Normalment són un dia abans o dos dies abans per poder fer muntatge, per poder fer tot, no?, tot el treball, no? Uh-huh. I això, dos dies abans, porten la rosa i fem tot el muntatge.
Uau, Déu-n'hi-do. És a dir, que sí, estressant sí. una mica, no?, el que deies. I horari, sí. Perquè m'imagino que avui, ara són a prop de les 10 del matí, però avui portareu ja unes quantes hores treballant, no?
Sí, sí, sí. Portem això ben bé dos dies treballant a tope, i hem obert a les 6 del matí.
Uau!
Més per la gent que plega de les 5, a les 6 del matí, que ja tingui la seva rosa quan arribi a casa, que ja tinguin
aquest
el seu
detall,
muntatge.
No?
Perquè hi ha gent que treballa de nit, doncs ho fem així.
Clar, bueno, i vosaltres teniu cristalera, és a dir, Saint-Gobain, doncs aquests torns de fàbrica que poden
sí.
aprofitar, no?, fins i tot. I fins quin hora estaràs treballant avui?
Sí. Normalment posem fins les 8, que són les 9 o les 10. Doncs aquí estarem, no hi ha cap problema.
Déu-n'hi-do.
Fins que s'acabin.
Déu-n'hi-do. Escolta, jo que he estat a la vostra floristeria, que és preciosa, i que teniu unes coses meravelloses, i que teniu aquest gust, no, per aquesta delicadesa de fer aquests muntatges que deies.
Gràcies.
No, la veritat sigui dita, eh? És a dir, les coses com són. Intentareu, és a dir, sempre aneu intentant fer un pas més enllà per dotar no només d'aquesta rosa, que és la que més es ven?
Per fer un altre tipus de rosa?
Sí.
Apuntem més per al muntatge, perquè fem nosaltres coses a mà i fem coses diferents per oferir sempre cada any una cosa diferent. Mm-hmm. Més per això, perquè la rosa és la rosa i jo crec que el maco és la rosa vermella. Bueno, també hi ha més colors, no? Mm-hmm. I tipus, però no sé, fem més per muntatge, no?
Clar.
Apuntem més per això, no? Per fer una cosa diferent.
I quins preus poden oscil·lar entre la rosa típica i aquests muntatges?
A veure, hi ha molts preus de rosa de 3 euros cap endavant, fins muntatges a lo millor de 30, 38, de 20, hi ha de tot.
És a dir, per tots els gustos, per totes les butxaques, que
sí.
Això és important, que com està el panorama...
Sí, perquè venen gent gran, gent o nens també, per regalar la seva mare, o hi ha cosetes de tot, perquè
maco.
Tothom pugui... gaudir d'aquest dia, no?
Un dia molt maco, la veritat.
Molt maco.
És molt especial, sempre les farem en candeletes, així que només em resta agrair-te que m'hagis fet aquest forat enmig d'un dia boig absolut. Carolina Candón,
gràcies.
Propietària de Floristeria 1808 de l'Arbós, carretera 340, perdó, i res, que vagi molt bé aquest dia i que veneu molt, que veneu tot. Directament.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada, Carolina.
Gràcies, una abraçada.
Carolina.
Gràcies.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.